ens acompanya el professor de naturopatia i musicoteràpia, Raül Arqueros, que aquest dimecres al vespre ha participat en el col·loqui La millor alimentació possible. Es tracta d'una activitat complementària a la celebració del Dia Internacional de la Salut Mental del 10 d'octubre. Bon dia.
Bon dia.
Pregunta obligada. Què té a veure l'alimentació amb la salut mental?
L'alimentació té a veure amb tot. Vull dir, l'alimentació, o sigui, l'exercici, l'alimentació i el repòs són la clau de la salut. Aleshores, això ho pots aplicar a qualsevol àmbit. Val? I jo com a músic, per aprofundir en la salut, vaig entendre que tenia que estudiar doncs, alimentació i tenia que estudiar anatomia, fisiologia, per entendre molt més l'ésser humà. I vaig donar-me en compte que l'alimentació és una de les claus.
La gent entén, no, doncs, que l'alimentació és bàsica, sobretot però pel benestar físic del cos. La salut mental ja se'ns escapa una mica.
El cervell és una estructura, vull dir, una estructura física que té uns processos bioquímics que estan supeditats a la respiració, a un aport de nutrients adequat, vull dir, clar que sí, i a més una bona alimentació influeix sobre l'estat d'ànim. Evidentment no es fan miracles, perquè jo no crec en les panacees, però com a complement és importantíssim. Has de pensar que a Estats Units fa uns anys es va fer un experiment en una presó de màxima seguretat on se'ls va donar una dieta carent de carn, per exemple, en aquest cas, no? a presos que estaven condemnats per assassinats i amb un grau d'agressivitat importantíssim. I l'experiment va ser increïble, el seu grau d'agressivitat va baixar moltíssim, imagina't. A més, els processos de la digestió són processos bastant que requereixen molta energia. I clar, aquesta energia, hi ha un flux de sang extra que va a la zona del sistema digestiu, que això va en detriment de les extremitats, i el cap és l'extremitat més alta que tenim. Per tant, el flux sanguini afecta també en una digestió pesada. Per tant, si fem digestions suaus, harmonioses, el nostre cervell està molt millor. Pensa que moltes vegades quan mengem molt estem com embotornats, no? Perquè les digestions pesades embotornen el cap, imagina't, a l'inrevés, doncs aclareixen el cap. És molt important entendre que l'alimentació és un fonament de la salut mental també.
I en aquest sentit, què creu que col·loquis com el que s'ha celebrat aquesta setmana i que vostè ha participat poden aportar?
En principi, per mi és molt important que la gent entri en una cultura de la salut, però no només des de l'àmbit de l'alimentació, en tot. I el tema de l'alimentació és un tema molt fàcil, però que, com que l'alimentació està molt condicionada al nivell emocional de l'ésser humà, o sigui, ens fem molts mimos, no? Amb el xocolata o amb les pastetes o amb els menjars, perquè hi ha aspectes emocionals que moltes vegades s'han de transcendre i no podem o no som conscients d'això, i d'una manera inconscient doncs anem a parar al menjar, no? Aleshores és bo que la gent es comenci a entendre el per què té ganes de menjar xocolata o té ganes d'unes coses o unes altres, per què aquestes tendències i què pot fer per combinar bé els aliments perquè no creïn després toxines, no? Si tu combines uns aliments amb uns altres i es poden crear realment toxines. I és bo que es comencem no només a ensenyar, sinó a formar gent perquè després també ensenyi. Perquè la dietètica convencional, sincerament, per mi és molt pobra, molt poc holística, molt poc, interrelaciona molt poc moltes coses. Per això la gent acaba fent 40 dietes per aprimar i mai acaba de fer net, no?
En aquest sentit, aquests capricis que ens donem, que comentava vostè, doncs, em trobo deprimit i et prens dos o tres pastilles de xocolata, ho hem de controlar més?
D'entrada, no hem de partir del xocolata, hem de partir de per què necessitem el xocolata. O sigui, jo sempre dic, això és una cosa bàsica, per exemple, posant un exemple exagerat i dur, la droga, el tema de la droga, no és el problema realment, el problema és el que porta a la persona a la droga, moltes vegades. O sigui, no podem tractar la droga, en aquest cas l'alimentació, que seria, moltes vegades es comportaria una mica com una droga, no? El xocolata, el cafè, etc. Hem de tractar per què aquesta persona té aquesta ansietat, per què aquesta persona necessita aquest caprici, etc. A partir d'aquí podrem enfocar l'alimentació d'una manera més profunda i més coherent.
Si tenim mancances, podríem dir, a nivell emocional, potser hem de veure també de canviar la dieta.
Primer hem de parlar de la part emocional. i després entendrem la dieta. Per això parlar primer de la dieta no resulta, i per això la gent fa moltes dietes per aprimar i mai acaba de aprimar. Sí, en el món de la medicina natural sempre diem que la salut i l'enfermetat, o sigui, tot en l'univers té una jerarquia, no? Jerarquia vol dir cada cosa al lloc que li correspon. És jerarquia i ordre van de la mà, val? Aleshores, sempre diem que la salut i l'enfermetat sempre va de dalt a baix i de dintre cap en fora. O sigui, de dalt a baix la part emocional és molt més, diguem, potent, és molt més potent que la part física, està més per sobre, és més subtil. Els elements que la integren són molt més subtils, no? De manera que primer hem de treballar des de dalt, primer la part emocional, la part mental i després la part física. S'ha de treballar en conjunt, però seguint un ordre, no de baix a dalt, sinó de dalt a baix, no de l'alimentació a l'emoció, sinó de l'emoció a l'alimentació.
Doncs Raül Arqueros, moltes gràcies per atendre a cua.cat i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.